del recurs s'aprovarà en el proper Consell de Ministres.
8 i 4 minuts, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu. Que passi molt bon cap de setmana.
Un any amb tu.
El caragol de la llauna, mare meva. Són molt millors els caragols mallorquins, però va molt. Manco jo altra.
Xiu Xiu, el programa que necessites per acabar bé el dia. Amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Com va això?
Escoltau. Heu vist el cap de fibló que hi ha hagut a Fornells?
Com l'han de veure's d'aquí, des de Palma, Inés Mateu, per l'amor de Déu.
Per dalt, pet 5 dies.
Pet dalt, bossot.
Pet 5 dies.
Ah, sí, és impressionant.
Sí, increïble.
No, és davant de veres, eh?
Que sí. No t'ho dic que no. Ha estat molt impressionant.
Esperem que, estimats, no hagi provocat molt de mal per allà, per Fornells. Esperam... Sí. Que estigueu bé, després d'aquest cap de fibló i aquest fred polar que ha arribat a les illes.
Sí,
però sembla que demà ja està.
Tant de bo, jo he sortit a comprar berenar i, bueno...
Bé, jo tinc plans.
Amem, Inés, dir, què faràs aquest cap de setmana?
Millor que no faci aquest fred polar, perquè jo tinc plans.
I clar, i el món s'ha d'aturar.
Home, per favor.
Què faràs?
No ho puc dir, és confidencial.
Ah, uau,
forma part de la meva vida privada.
Jo me canso un poc tot això, perquè no sé quan he de treure la roba d'estiu. Ja m'ho pots aclarir.
Però la roba d'estiu què vol dir?
Els calçons curts...
Ah, calçons curts.
Bé, ja està, perquè...
Però no va venir la feina en calçons curts, ho sap, no?
Ah, ja. No, això és que hi ha un codi a xiu-xiu.
No, a xiu-xiu no, totes les feines.
Ni n'estaveu entrar per la porta en calçons curts, pega un cop damunt la taula i dius, Jordi!
Pots anar vestit com vulguis, només faltaria. Aquí ja. No reservam el dret d'admissió.
Ja deia jo, ja deia jo.
Avui tenim a Miguel Soler en el control tècnic. Si juntam... No.
Digues.
Sí, si juntam tots els tatuatges que duim entre tots tres, quan on no surten?
Jo no en duc cap ni un.
Jo tampoc en tinc fet cap.
No duis tatuatges?
No.
Negatiu.
I d'entre tots tres en tenim un?
Perquè tu tens un capellet.
Sí, jo tinc un capell d'aturat sol.
Un capell d'aturat sol.
No feis comptes, tatuar-vos qualque dia.
Bé, jo ja he demanat el disseny per tatuar-me xiu-xiu. en escò. Jo crec que el podríem fer tot tres.
I doncs, mira, pots aprofitar aquest cap de setmana perquè hi ha una illa de les Balears que sí que hi ha predilecció per tatuatge.
Mm-hmm.
Sabeu quina?
Mm-hmm. Quina?
Menorca.
Menorca.
Sí.
Així és, els dies 23 i 24 de maig se celebra la primera edició de la Menorca Tattoo Expo, concretament a l'Auditorium de Ferreries. És una trobada de més de 60 tatuadors de tot el món que passaran la rua en directe. I clar, tot això, oferta complementària, acompanyat de food trucks, punxa discos i també un poquet de disbauxa.
Té bona pinta. I nosaltres ara parlam amb en Genís Fidel, organitzador de la Menorca Tattoo Expo. Benvingut a Xiu Xiu, Genís. Com anem?
Bona tarda, bé, amb els últims preparatius i amb moltes ganes i il·lusió.
Que bé. Tu ets tatuador, Genís?
No, jo sóc col·leccionista. Jo porto més de 20 anys tatuant-me, però sóc el que està a l'altra banda de la camilla.
Oh, uau! O sigui que ets un apassionat de tatuatge. Quants en dus?
Uf, he perdut el compte, però no sé, com uns 80, una cosa així.
Mare meva. Bé, ara mos explicaràs, que m'interessa bastant això, però anem a parlar d'aquesta primera edició, d'aquesta exposició. Quina és l'intenció?
Bueno, intencions hi ha diverses, però la principal és posar a Menorca en el mapa mundial del tatuatge i també poder fer que els artistes locals s'aprofiten d'un esdeveniment d'aquest tipus, perquè això el que fa és potenciar el món del tatuatge a l'illa. I també una cosa molt bona que tindrà per als artistes locals serà que podran entablar relacions amb tatuadors d'altres parts del món i podran gestionar, fer visites, que és el que s'anomena guest, a estudis d'altres tatuadors d'altres parts del món. Però això és una molt bona oportunitat per ells.
Venen tatuadors d'arreu del món, i llavors, d'on venen?
Bueno, venen d'Holanda, de Cuba, venen de... El que tindríem que destacar més seria el Japó, perquè venen tres famílies de japonesos que venen de Tòquio i d'Okinawa.
Wow. I que se podrà trobar la gent en aquesta exposició, per fer-nos un poc una idea de que veurem?
A nivell tatuatge o en general?
En general, la gent que vagi aquell dia a l'Auditorium de Ferreries, que hi veurà?
Bueno, pues trobarà molta cosa, perquè s'hem encarregat d'intentar no només enfocar-nos al tatuatge, encara que l'activitat principal sí que és el tatuatge, però és un festival en el que hi haurà tant tatuatge com altres disciplines, hi haurà escultures, hi haurà un concurs d'art en forma de làmines que pintaran els tatuadors, cadascú la seva tècnica. També hi haurà una exposició de bonsais per fer una mica la relació amb els japonesos. Hi haurà també una exposició de vehicles antics i de Harley Davidson customitzades.
Hi ha un pont de tot. És a dir, Ferreries, totalment. Però, Ferreries, la gent se podrà tatuar en qualque moment, imagina.
Sí, tindran dues opcions els clients que vinguin a l'esdeveniment. Una, que és la que està fent ja molta gent, que és entrar a l'Instagram @MenorcaTatuExpo i mirar els artistes que ja ha confirmat, i aleshores cadascú mirarà l'estil que més li agrada i li demana cita directament al tatuador. I una altra opció que tenen és vindre el dissabte, començar a fer volta per allí i parlar amb els tatuadors, veure-los com treballen i demanar-los quins huecos tenen els cites, i o el mateix dissabte, o concertar cita pel diumenge i parlar-ho amb ells allí, en el moment.
Ara que algú que mos estigui escoltant, Genís, deu dir, jo amb les passes agues que tenc, no, jo això em fa una parada. Imagina't tu que en dus més de 80. Tu entenc que no tens por a les agues.
Ninguna. Tinc por a ma mare cada cop que vaig a visitar-la.
Sí, perquè cada vegada que hi vas dus un tatuatge nou. Què te diu ta mare?
Sí, bueno, jo porto més de 20 anys tatuant-me i al principi me deia, cariño, haztelos en sitios que no se vean. I ara ja només me diu, cariño, por favor, la cara no te la tatues.
I no te l'has tocada, de moment, sa cara.
De moment està sense tocar, farem cas a la mare.
Perquè tu de quin tatuatge es dus? És a dir, expliquen històries, seus tatuatges, són obres d'art...
Jo el 100% del que porte és estil tradicional, que és el que més està enfocada a la Menorca Tattoo Expo, i molta temàtica marinera, perquè jo sou patró de vaixell. Però bueno, a la Expo podran trobar tatuadors de molts estils.
Què vol dir temàtica o estil tradicional? Que és realista? És
l'old school tradicional americà.
D'acord, old school.
És qualque estil balear de tatuar? O menorquí, o mallorquí, pitius... No ho sé.
Pregunta si hi haurà artistes balears.
No, si hi ha qualque estil que sigui característic d'aquí, en el món del tatuatge.
D'aquí no, però en qualsevol estil pots enfocar-lo a fer-lo, donar-li un rotllo balear.
Clar, mira, jo duc un capell aturat sol.
Per exemple.
Sí, sense anar més lluny, tu a un tatuador d'estil old school tradicional li pots demanar un llaüt menorquí i fer-te-lo en estil tradicional, però fer un llaüt. O un cavall, o el que li demanes.
Clar. I hem vist també que hi haurà bastanta representació de tatuadors menorquins. Hi ha nivell a Balears?
Hi ha moltíssim nivell. En esta primera edició, només de Balears, només venen mallorquins i menorquins. Hem intentat tancar alguna cosa amb Eivissa i Formentera, però este any no ha pogut ser. Però de la gent que ve de Mallorca i d'alguns dels menorquins que hem seleccionat, hi ha gent en moltíssim nivell.
Que bé.
Som l'epicentre del tatuatge internacional.
Vosaltres no faríeu algun, Xavi i Jordi?
Jo no t'hem pensat...
Uep.
Ah, sí?
Sí, però el fet de cercar aquí, cercar tatuador, anar fins allà... No sé,
clar,
no,
com se fa això, Genís? Com se cerca tatuador?
Bueno, com se cerca en el dia a dia o en...
Sí, ara, per exemple, en Jordi, que diu que no se n'ha fet cap perquè no ha trobat qui...
Bueno, antigament sí que era més complicat perquè tu havies de visitar directament l'estudi i allà tenies un llibre on tenies dissenys que ja tenia preparats cada tatuador i era la seva carta de presentació. Però avui en dia és molt més senzill perquè tu a l'Instagram poses Menorca Tatú i ja només posant el hashtag de Menorca Tatú te surten mogolló de perfils dels tatuadors que hi ha aquí a l'illa.
Clar, però com diferenciam un bon tatuatge d'un dolent? Perquè jo me surten i els veig tots iguals.
Bueno, això és molt fàcil diferenciar-ho. Tu quan el veus a la foto d'Instagram te poden enganyar, però quan veus un tatuatge en la pell saps si el tatuador és bo o no, si tira un bon traç de línia, si el tatuatge va curant bé. No és el mateix veure-la a la foto que veure-la als 10 anys.
Exacte.
A mi me fa gràcia, Genís, perquè crec que la nostra generació, la més jove, més o manco... Clar, quan tinguem 70, 80, 90 anys, tots aniran tatuats.
Sí, sí. De fet, que curiós, dia, que de fet, avui en dia l'original és el que no em porta.
Exacte.
I després també hi ha gent de la nostra generació, bé, jo, sense anar més en fora, un amic meu se va tatuar en el bessó la Rajola, la sanefa de la Rajola del pis de Barcelona on vivia quan estudiava a Barcelona.
Jo també conec una
l'altre dia
jo
li vaig dir i li dic, escolta, i això t'empanets? I bé, no, com que no el veig, me va bé.
Clar.
Sí.
No sé si tu tens qualque tatuatge del qual t'empanets o...
Jo només porte un cover, però no va ser perquè m'arrepentira de lo que m'havia fet, sinó perquè va ser una tarda que m'havia fet dos cerveses, que no havia d'haver-ho fet, i el tatuador que vaig escollir no era el que havia d'escollir. Aleshores va ser simplement per estètica. Però jo sí que és de veres que l'experiència que tinc en el món del tatuatge recomana que si vas a fer-te el primer tatuatge, t'informes bé al lloc on vas anar i que t'ho facis en un tatuador professional i que te facis una cosa ben feta per després no arrepentir-te.
Molt bé, Genís, idò, vendrem a l'auditori de Ferreries aquest cap de setmana a l'exposició de tatuatges, la Menorca Tattoo Expo. Jo crec que és una experiència, si més no t'interessin els nostres tatuatges, digne de veure el manco. Hi haurà gent tatuant, tatuant-se, i només per curiositat crec que val
sí,
la
mira,
pena, no?
Genís? Ara que dius això, m'agradaria dir-te una cosa... Clar. Que és que hi haurà coses allà a l'Expo que si no les veus a l'Expo no les podràs veure mai aquí a Menorca.
Per exemple?
Perquè, per exemple, els japonesos tatuen en Tebori, alguns d'ells, que és una diferència bastant gran a l'hora de veure-ho com a públic, perquè els tatuadors europeus tatuen en màquina i ells tatuen manualment. I així com els japonesos també hi haurà el Tebairai, que és un noi de Tahití, que ell també tatua en els palos originals de la Polinèsia.
Uau, que bo. I això ha de fer una malada, Genís?
T'ho diré allí quan estiguem allà, que jo tinc cita amb un
sí?
dels japonesos.
Uau, que bona. Genís, idò, sí, conta-mos-ho, perquè serà ben curiós. Molta sort, Genís.
Moltes gràcies.
Visitarem la Menorca Tattoo Expo els dies 23 i 24 de maig, no és aquest cap de setmana, és que ve.
Exacte.
23 i 24 de maig a l'Auditorium de Ferreries. Molt bé,
sí.
Gràcies.
A les 11 del matí comença l'esdeveniment.
Molt bé.
Jo crec que sí, que molta gent hi anirà. Molt bé, Genís, gràcies.
Gràcies.
A vosaltres, adéu, bona nit.
Bona nit, adéu, adéu. Nosaltres no duim tatuatges, han dit. Però
tu sí.
Bé, sí, jo sí.
Un de discret.
Un molt discret, molt discretó, molt senzillet, molt jo, no?
Sí. sí.
Però hi ha molta gent que sí du tatuatges. Jordi Suárez, anem
sí,
a fer
sí,
una
sí.
llista de els tatuatges que m'ho semblen lo pitjor del món, per dir-ho així.
Vinga, idò, anem per feines.
Dali.
A veure, com sempre, rànquing, tier list. com era això? S de superior, A de... Què li deia massa?
Absolut. Acceptable.
No, A d'absolut. S de superior, A d'absolut, B de B.
De B, un 6.
I C de caca.
Sí.
Vinga. Començam amb ses tres ratxes negres en el braç.
És a dir, que com les consideram?
Com les consideram?
Sí, superiors o caca.
Hi ha les tres ratxes negres que és les que duen, bé, si, no, no sé si ho sabeu, en Dybala, jugador de futbol.
Aquest, bé, és igual, Jordi.
Tres ratxes
en el braç.
Gruixudes. Gruixades.
Se suposa que una és gruixada i va, van fent-se
petites. Això no és tribal? No se'n diu tribal, d'aquest?
No ho sé. Se diuen ratxes negres en el braç.
Bé, això m'apareix molt bé.
Bé, això m'apareix en caca.
No, no està tan malament.
No, i ha una B de B.
Una estan bé, jo crec que és bastant estàndard.
Ara vos sí, no plantejaré una pregunta i pensareu que hem bogit, però els tatuatges, jo tota la vida, els he vist com a verd molt obscur. I me vaig entamafar relativament poc que la gent tothom els ve de negre. Negre.
Podria ser, no,
m'entens, però per on
sí,
vaig?
Sí, t'entenc perfectament. Sí, perquè a vegades, per exemple, aquestes tres línies negres molt fosques, a vegades quan se desgasten, tenen un color que ja no és
verdós.
Negre. Podria ser més blau marí, més verdós...
Bé, jo que sempre hagués dit que, era, que són verds.
Tu ara el meu tatuatge, quin color
jo el veig verd, verd.
Sí, podria ser verd oliva.
Sí, verd oliva, però gairebé negre.
Bé,
perdona, Jordi.
Reflexions en el punt.
Sí, ja està, marge...
Les tres ratxes negres, bé. Estan
sí.
Bé, són
normals. Sí, està bé,
acceptable. Perdona, us he dit que les considerava caca, però no era vera. Si duis,
jo crec que no molesta.
Queda molt bé.
Tu veus i no...
No molesta, no.
Posar-te a mo de mare... En espit.
M'encanta. Superior. És superior. Superior. Ja m'ho faria.
Molt bé.
Vinga. Sa papallona.
En espit, no,
molt
en el
mítica.
Braç m'ho faria.
Sa papallona.
Sa papallona.
Sa papallona hi va bé en els 90, estava molt de mal.
És un bé. És un 6.
És un bé, també.
Tampoc destaques per ser original, però bueno, una cosa discreta, és una papallona, és un animal guapo.
Vinga.
Bé, un animal, un insecte.
Sí, jo estic d'acord.
Molt bé.
El nom de sa parella. Que això sempre ha estat molt polèmic.
Això és superior.
Això és una C de caca.
No, això és una S de superior.
Però per què?
Depèn de com vagi la relació.
Però no, és una C, no s'ha de fer mai. És de primer de tatuatge, no tatuar-te una... En nom de la parella, per favor. Després si ho deixes... Jo conec casos, eh?
Sí, jo també.
Conec casos que s'han... No un, més.
I n'hi ha hagut de molt famosos, també.
S'ho han hagut de tapar.
Sí. N'hi ha hagut de molt famosos, també. No,
na Melanie Griffin.
Avui, na Melanie Griffin.
Sa, ets dona d'en Antonio Banderas, que du Antonio a dins un co, en el braç.
Està
en Johnny Depp també s'havia tatuat en Amber Heard. No va sortir massa bé, cosa.
Van acabar en el tribunal.
Home, és un record de per vida, això, sens dubte.
Exacte, és tot apes.
Per tant, li donam una caca, però jo crec que com és per passió i per amor, tot el que estigui per amor, no sempre, però està en gran part ben fet.
Un tatuatge no, Xavi, per favor.
Depèn de com vagi aquesta relació.
Que faci el que vulgui.
Vinga, frases motivacionals. Just do it, stay strong, carpe diem.
Que falli otro, això li podria una C.
Una C?
Sí.
Jo també una C.
Sí, és un pot de flipat. Bé, perdó, si calcul dur, no passa res. Perdona'm.
És que clar, el que diem és històric.
No me fes la prova. 971 139900. 971 139900. Telefoneu-vos i digueu-vos que no opineu dels tatuatges. Si teniu qualque fill, filla, net, neta que dugui tatuatges, que no opineu si vosaltres no heu tingut un, bueno, vareu fer un i bueno, ho hem paradit. 971 139 00. Telefoneu-nos i en Miguel Soler vos agafarà el telèfon i vos passarà en directe. M'apareix una bona anècdota.
Seguim amb els logotips.
El logotips, és a dir, tatuar-te un
tatuar-te, normalment sol ser de marques cares. Se tatuen...
Apple.
No, Apple.
Bé, jo com que te diu
no,
un logotip.
Però, per exemple, Chanel... o aquests, Louis Vuitton, aquestes coses. Hi ha gent que se tatua això. També és molt típic de jugador de bàsquet tatuar-se Jordan.
Sí?
Això s'ho fan.
Jo bé. Només diré una cosa. Jo sé una companya nostra, que no diré el nom, perquè no... O sigui, no tinc el seu permís per dir-ho, però que dus tatuatge de logo d'Ivetres.
Ah, sí?
Ah, mira...
Però això, home, això és un superior.
Això és una S, però...
Això no, jo s'ho transcendeix des de S, això és una matrícula, dona.
No, sí, sí, i vaig veure en sèrio, vull dir, no m'ho invent. De fet, ja li demanaré si li puc demanar un àudio o qualque cosa. Avui no la volia posar entre l'espada i la paret, amb el compromís, però ella va viure una experiència, bueno, humana, sent periodista, i se va tatuar el logotip d'Ivetres, el d'un espeu.
Molt bé.
Jo crec que és un senyal perquè mos tatuem aquí el logotip de xiu-xiu.
Sí, i és divetres, tot dos.
I és divetres. Vinga, un blackout, que és tatuar-se tot negre i després pintar-se de blanc per damunt. Això hi ha gent que ho fa.
Això vol dir que hi ha qualcú en el món que ha fet això?
Això moltíssima. No, no ho duu amb Messi, duu una cama tota negra.
Pot ser.
A un braç.
Pot ser,
però després sí, no s'ha tatuat de blanc per damunt.
Bé, pots, això ja és opcional. Però se tatues tot de negre. O sigui, és el braç negre.
A més, no sé si dius la cama o el braç tot negre.
Vinga, com ho considerem, això? Una B. Bé, és que és
ja que ho has de dir, Jordi.
Jo no m'agrada, gens.
Jo tampoc.
I no sé. Vinga, i la darrera és un capell de paella.
Per què dius això?
No ho sé.
Una S de superior.
Una S de superior, trobes?
No, però... una A d'absolut.
I la gent que se tatua la cara, què?
És que, també escolta, és un tema.
Però també qui són nosaltres per dir que la gent valorar el que fa la gent?
Ai, bé, però...
Jo li posaria una S, suprem, perquè és diferent.
Ai, de tota missa, visca. Qui és la persona que du més tatuatges en el món? Ho sabem?
Sí, ho sabem. I és en Lucky Diamond Ritz, que té, a més, és curiós, perquè té 100% del cos tatuat.
Ah, sí.
Fins o sigui... i tot diria que ets ulls.
Tot,
és aquell home que volia ser un extraterrestre?
No, això és en Alien Project.
Ah, també el controles, en aquest.
Bé, l'he dit, però no són els mateixos. Un s'hauria tatuat 100% del cos i l'altre ja és com a més això que se tenen la llengua,
ai, per sí.
Se posen piercings, se fan sí, com a banyes... Això ja és una altra cosa. Banyes. Aquest és que se tatua 100%.
Molt bé.
I tot.
Tenim
tot,
una telefonada.
Darrere sola.
Hola, molt bon vespre. Com anem amb qui parlam?
Hola, soc la Margalida.
Hola, Margalida. Hola. Com estàs? Estimada col·laboradora nostra de Falanitx. La Margalida és tan ric.
Vull contar una cosa del meu tatuatge.
Amem.
A veure, amem, escolta'm.
Bé, entenc bastant. Tenc una flor de quart, perquè m'agrada molt el quart. Sí? Tenc una balena rocual en el seu fió a l'esquena perquè simbolitza la maternitat. Uh-huh. Tenc un dibuix que va pintar el meu fill que després me'l varen tatuar.
Ala.
Però en tenc una a l'esquena que me vaig fer quan estava a Barcelona perquè tenia una crisi de creativa i vaig anar a un lloc allà on havien anat diferents jugadors del Barça i els havia anat molt bé. Vaig dir, vinga, cap allà. I me varen tatuar un kanji japonès
sí.
Que en principi és el kanji japonès de la creativitat. És a dir, és un símbol que recull tot allò que té a veure amb la creativitat. Però el que va passar és que l'endemà un company meu de classe em diu tan fotut, això vol dir sot suei de pollastre.
En sèrio? No pot ser vera.
M'he quedat en la dubte de que punyetes d'un tatuat.
Clar, perquè són unes lletres xineses.
Sí, bé, sí, és com un símbol.
És un símbol.
Teòricament és japonès, però tampoc no m'he anat a cercar mai.
Com?
I ara no sé què diu la meva esquena.
Mare meva, com... això ho has de demanar a qualcú que en sàpi, per favor.
Sí, sí, per això...
Ah, millor no sabré-ho, Margarida.
Exacte, millor quedar-se amb el dubte i...
Sí, igual amb aquest amb el dubte. Però bé, ja està bé, no?, que també deixen caure en el programa que tampoc... No... Tatuar-se la parella, totalment d'acord que no. No ho he fet mai, però sí que vaig conèixer un actor que duia el nom d'una actriu que era la seva parella de tot el braç. I quan jo el vaig conèixer, duia tot el braç quasi a sang viva perquè s'havia hagut de llevar el tatuatge a làser. I clar, jo li va fer una cremadota i el tio tenia un maler. I se curava per haver-se llevat el nom d'aquesta lota. Ni nom de parella, ni símbols que no sàpigues que volen
dir. Símbols i altres idiomes que no estem segurs de què volen dir. I de Margalida, gràcies i resta sentir molt aviat aquí a l'estudi.
Vinga, bon cap de setmana.
Adéu, adéu.
Igualment. Situació. On és en Dean Gallagher? We need you.
Quina llàstima.
L'expansió de la serp de ferradura ha posat un greu perill en la supervivència de la sargantana Pitiusa Eivissa i els seus illots.
Segons una investigació del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, publicat a la revista Ecology, aquesta espècie invasora ja ocupa prop del 90% del territori eivissenc i fins i tot és capaç de nedar fins a petits illots on encara sobreviuen poblacions úniques de sargantanes. L'estudi assenyala que la presència de la serp ha provocat una reducció dràstica de sargantanes a l'illa principal i la desaparició d'exemplars amb coloracions singulars en alguns illots.
L'espècie invasora va arribar a Eivissa fa gairebé dues dècades et quedes a través de la importació d'oliveres ornamentals i ja també ha estat detectada a Formentera. Din Gallagher, te necessitam.
Quina llàstima, quina llàstima.
Tres ràdios, entreteniment. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la RT. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Xiu, xiu!
Hola, Inés, hola, Xavi, sóc en Liam i li vull dir que és la meva cançó preferida, copiloto de Belén Aguilera, en el meu amic Adrià, perquè m'ha suportat durant tot l'any posant-li en bucle. Les mismas películas que yo.
Mos encanten les vostres dedicatòries i ara vull llançar amb atenció una pregunta. Heu somiat mai en trobar un tresor?
Home, jo de confessar que de ben petit enterrava capses plenes d'allò que considerava molt valuós i pensava, menys si d'aquí un parell d'anys qualcú ho troba.
I ho ha recuperat?
No, no, és que no sé, no vaig dir. Però bueno.
Idò, per trobar tresors no importa te'n vagis tan enfora, Xavi, i és que, atenció, la Fundació Deixalles ha organitzat una subhasta d'objectes únics, sorprenents, especials. En definitiva, tresors, per celebrar els seus 40 anys. Sobretot, atenció a mans de l'art, el col·leccionisme i antiguitat, perquè mai se sap allà on trobareu això mateix, un tresor amagat. Pau de Bon, molt bon vespre.
Bones, com esteu?
Molt bé, Pau. Tu t'encarregues d'organitzar aquesta subhasta per part de la Fundació Deixalles. Una subhasta especial que du per nom 40 anys, 40 meravelles. A veure, mem, quines són aquestes meravelles que hi podran trobar? Quins objectes se subhasturan?
Bé, podeu entrar a la web i veureu, us anem penjant allà, me'n falten 5 o 6 per activar de penjar i tindre tot complet, però... Bé, això va sortir perquè, bueno, fent 40 anys i vint de monestir finançament i jo sabia que hi havia com un antic magatzem on s'acomodaven allà, com dius, petits tresors, no sabien molt bé com els havien de treure, perquè eren coses molt especials i molt així, no? Uh-huh. I n'hi havia que feia més de 10 anys que estaven allà acomodats, no? Eren quadres, també, que ja s'havia de cridar qualcú perquè els de valorar i de veure si n'hi havia cap d'interessant. I bé, jo vaig tenir aquesta idea de fer una subhasta i treure pues, tot aquest material que estava allà, que tant mateix estava un pin de pols, no? Uh-huh. I bé, vaig fer cridar pues, gent experta en tots els antiguitats i arts i això, i tot el que hem pogut treure que tingui un pot d'interès està penjat a la web i divendres que ve.
Clar, el curiós d'això és que tots els objectes tenen una història, vulguis o no, a la Fundació de Xalles.
Sí, clar, tot. No només aquests elements te valen qualsevol cosa econòmica. Tot el que passa per deixar jo tinc la seva història, encara que sigui unes ueres, un tigre, és igual. I tot ha tingut una història i crec que la guapa que t'he deixat i tot la reutilització és això, no? Que a lo millor un objecte ha acabat la seva vida amb una persona, però pot començar una altra vida amb una altra persona, no? I això és un poc de guapa que té la reutilització.
Uh-huh. I a més, en aquest cas, una subhasta té també qualcom entretingut, eh? Perquè tots han vist la típica escena de qualcú que puja per telèfon. Creus que pot passar en aquesta subhasta?
Bé, no, per telèfon no, perquè la fem presencial, però sí que hem aconseguit, me vaig posar en contacte amb en David Ordina, ja el coneixeu tots i és un tio que jo crec que ho farà beníssim, la seva espontaneïtat que té, no? I si d'era això, donar-li, a part de ser una subhasta per això, per finançar el projecte de deixalles, que també sigui un que tingui un aspecte molt lúdic, no? I molt festiu i en David té aquest caire tan simpàtic que crec que li donarà molta vida, no?
Això anava a dir, com en David Ordina serà entretingut sí o sí. Bé, funcionarà com una subhasta tradicional, pel que entenc, no?
Sí, sí, sí. Bé, tindrem...
És que no he anat mai a una subhasta, jo, Pau. M'interessa.
No, jo tampoc. Ho he vist per la tele, només. Però, bé, farem... Allà a la web, si entrau, tothom que vulgui pujar, pues té un formulari d'inscripció, que no és necessari, tampoc se pot inscriure allà en el mateix moment, però així avançant temps. I tothom que vulgui pujar, pues tindrà un número, hem fet unes, com unes tabletes de fusta així també reciclades, i tindrà un número i estarà inscrit i si vol, en David Ordina anirà. Això, preu de sortida, 50 euros. Quin dona 60, quin dona 70? Si qualcú vol posar 120 tot d'una vegada, això, 120, vull dir, això, no? Fem pot de xou, no?
Sí, serà molt divertit i sobretot també té una clara missió solidària com a la Fundació Deixalles. Els dobbers recaptats també seran en fons solidaris. Així és una manera de celebrar els 40 anys de la Fundació Deixalles. Pau, de bon, moltes gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Serà dia 22 de maig, divendres que ve, a les 6. Si esteu interessats, podeu registrar-vos amb antelació, ja que les subhastes, ja ho sabeu, són un trull ben seriós. I aquesta no n'és manco, Pau?
Això mateix. Dia 22 a les 6, si veniu un poc abans millor. I això, i per les subhastes, que t'interessi adquirir peces. I això, molt important, que tot el que se recauda és la Fundació per finançar projectes socials d'inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, que és l'objecte de deixar lleig.
Molt important. Pau de Bon, moltes gràcies per atendre'ns. Passa molt bon cap de setmana.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Adéu.
A les fostes ets la meva flor de lluna.
I ara és moment de reportatge setmanal d'en Juanmi Mas i tinc per mi que avui ha tornat a classes de circulació. Escoltau.
I doncs sí, continuem, companys, aquí a Xiu Xiu, i avui vos duc una cosa que vos agradarà molt. És una cosa no lúdico-festiva, però sí que és molt important. És molt important perquè arriba divendres, i els divendres ja sabeu que mos agrada anar a sopar, anar a passejar. Arribes cap de setmana i tothom se mou, no? Entre setmanes i va a la feina i ja està, però... El cap de setmana és el moment en què tenim més mobilitat, per dir-ho de qualque manera. I han de dir que els patinets elèctrics s'han convertit en una de les opcions de mobilitat urbana més utilitzades. Sí, perquè especialment això entre els joves, tot i que totes les edats duen un patinet elèctric. No és una cosa de només dels joves, però normalment hi ha un perfil. Idò, aquest creixement, però, també ha obert el debat sobre la convivència entre vianants i vehicles, i sobretot en temes de compliment de normes i la necessitat de reforçar l'educació vial, perquè no tothom té clar com se pot manar un patinet elèctric, per on podem anar, quines són les sancions, i en parlarem d'això. I després també farem un petit tast del tema de l'ITV, perquè vosaltres que no teniu patinet elèctric, però conduïu un turisme, teniu un cotxe, no? Els cotxes normals, habituals, sobretot vosaltres, no? Que surt, però és que tenim més cotxes que persones ja aquí a Balears. Hi ha molt d'embossos, i de cada cert temps heu de passar si té bé. I clar, si té bé, també tenim clar quan l'heu de passar. No ho tenim a vegades clar. I demanarem de muntar això, i ho farem amb en Antoni Cànovas. Ell és expert en seguretat viària i director del grup Cànovas, i parlarem dels riscos i els avantatges dels patinets elèctrics. Toni, molt bon dia, com estàs?
Què tal, Joami? Beníssim.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí a Xiu-Xiu. I de, mira, jo, com que m'agrada sortir en el carrer i fer preguntes, a vegades aquestes preguntes, quan me responen, jo no sé les respostes. I clar, he dit, vaig a telefonar a en Toni, que és expert en seguretat vial, i així mos donaràs una mica de llum a tot això que interessa. Sobretot coincidiràs amb jo, Toni, que hi ha molta gent, vianants, no?, que quan van per damunt la cera, per damunt la vora via, se queixen, protesten, perquè hi ha gent que dues patinet elèctric per damunt la cera. Jo crec que això és una cosa que tothom sap, però que no se respecta. Seria, Toni, el primer motiu de trifulca entre vianants i patinets elèctrics?
Sí, sí, sense dubte, de ja fa d'haver 4 o 5 anys està regulat la circulació a tot l'estat dels patinets i està totalment prohibit que vagin per la cera, només per anar per dins la calçada o pel carrer bici, punt i pelota. Per tant, és normal que quan un vianant veu un patinet per damunt la cera, que no sigui carrer bici, s'enfadi, perquè hi va la seva seguretat.
I un dubte que també tinc. En el cas de passar per un pas de peatons, parla d'una persona que du un patinet elèctric. És cert que s'ha de baixar i ha de travessar a una velocitat de peató?
Sí, sí, el reglament de circulació és molt clar que això afecta no només a patinets i no a bicicletes. En teoria, això és de la teoria, eh? En teoria, una bicicleta i un conductor de patinet, quan és un par de vianants, en les marques tipus zebra, que se diu, sí, no poden anar a damunt del vehicle, perquè hem de recordar que són vehicles, tots dos, tant els patinets que se diuen vehicles de mobilitat personal, són vehicles, per tant, han de baixar. Això sí, jo te diré el que jo faig. Jo que a dins Palma, que n'hi ha molts, sí, si jo estic a un semàfor i travessa per part de vianant una bicicleta o un patinet que va en espai humà, jo no el pit. Però tampoc és correcte. O sigui, si pregunta d'examen seria que han de baixar. Sí, han de baixar.
S'han de baixar, clar, no poden si fan... estar damunt. No basten reduir la marxa.
Comú. Inclús la policia, el 90% en ple sentit comú, si veu, que passen molt lentament, sí, no el depiten, ni el policia normalment el diu res. El problema quin és? Que molt de conductors de bicicletes i de patinets no ho fan a velocitat d'espera, tot el contrari, van molt ràpids, i és un vehicle elèctric, no ho sents, per tant, aquí s'ha de combatre.
Per tant, això de que jo estic passant per un pas de peatons, no. Primer de tot, mirau, vos returau, i sobretot, Toni, per un motiu. Per això deien al principi, la gent que circula per damunt la vora via, per damunt la cera. Clar, si tu circules per damunt la cera, passa una cosa, que el cotxe que va per el seu carril vol voltar a la dreta, en el moment que volta a la dreta, passarà per un pas de peatons. Si tu vols un peatot, t'atures. Però si el que passa és un patinet elèctric que va per damunt la cera i atravessa el pas de peatons, és impossible veure-lo. Clar, estàs atropellant, a lo millor, un patinet elèctric damunt el pas de peatons i encara apareixes tu culpable per atropellar qualcú a un pas de peatons. Quan era inevitable, tu estàs voltant i aquell ve de damunt la cera, que està prohibit. Això també és una circumstància que pot passar.
Sí, pot passar, però també és important dir-ho, que tots els conductors de vehicles de motor, sobretot cotxes i motos, sempre que voltin, estic pensant en Palma, que hi ha mil de carrossers, quan se volta, sempre s'ha de fer a velocitat molt, molt moderada, perquè estan obligats a cedir pas a tots els peatons que estiguin travessant la calçada, malament no tinguin part de peatons. Ah. Quan voltam, hem de cedir pas en els peatons quan no hi ha marques. Sí. I lògicament, jo què faig? Com que ja sé que també molta, com tu dius, de patiners van a tope, amb més raó sempre han de voltar a poc, perquè pot ser que vengui un patinet a tope. I si ell ve a tope i el cotxe també volta a tope, aquí ja és una col·lisió. Aquesta és la primera norma de seguretat vial, evitar l'accident. Per tant, han de voltar a poc, perquè hi ha patinets que ho fan bé, però n'hi ha molts que no ho fan bé, per tant, han d'evitar la col·lisió, que sempre és perjudicat si has conduït el patinet, i també han de ser, sobretot, humans, no han de tenir accidents, si pot ser. Per tant, han de voltar sempre molt, molt a poc.
Molt bé, i de, si te paret, anem a escoltar a la gent que diu. Què diu la gent? Si la gent ho controla, no controla. Més o manco t'he de dir, Toni, que la gent encerta en una altra cosa que ho apliquem. Però ja veuràs també que hi ha molt de dubtes. Anem a escoltar què diu la gent i així tu mos ho podràs aclarir. La primera pregunta seria, els patinets o vehicles de mobilitat personal, per quines vies públiques poden circular com a norma general? Hi ha dues opcions que jo vull que m'ho resolgui després, que és A, només per vies urbanes, que seria dins el poble, B, per vies urbanes i per vies interurbanes convencionals de doble sentit. He de dir que jo no ho tenc clar. Anem a escoltar què m'ho diu sa gent. Escolta, Toni. Per quines vies públiques poden circular com a norma general? Com a norma general, eh? Només per vies urbanes dins el poble, val? O per aquí. O per vies urbanes i per vies interurbanes convencionals de doble sentit.
Solo per vies urbanes, no?
Ni idea.
Ah, vale.
Jo crec que interurbana. Interurbana. I també, per què no, doble sentit? Crec que les dues. Ambas se podrien, sí, sin problema.
La pregunta seria, només per vies urbanes dentro del pueblo, solo per vies urbanes, o la B seria per vies urbanes y por vías interurbanas convencionales de doble sentido.
Sí, urbanas e interurbanas.
Diries la B. Sí. Toni, no sé si he plantejat bé la pregunta, això primer, però a veure, quina és la resposta correcta d'això?
Sí, sí, està. Mira, està reglamentat que els patinets, que se diuen vehicles de mobilitat personal, no poden anar per autopistes, lògicament, que tampoc no poden anar en bicicletes, però tampoc poden anar per carreteres. Els patinets són vehicles urbans. Hi ha una excepció, Joanmi, i és sí, que si un ajuntament fa una ordenança de patinets, després veurem per què, pot ser, per exemple, que entre Son Cervera i Cala Millor, que hi ha 2 quilòmetres, que hi ha una carretera en carril bici, allà hi puguin anar, però com una excepció. Però quan nosaltres anem per les carreteres de Mallorca i veiem qualque patina per la carretera, per la Arcena o per la calçada, això està prohibit i és sancionat. Només són vehicles urbans, vies urbanes.
Vies urbanes. Molt bé, aclarit. Anem amb una altra qüestió. Si el conductor d'un patinet o d'un vehicle de mobilitat personal donàs positiu d'alcoholèmia, per alcoholèmia, què li pot passar? A, una sanció de 500 euros... B, una sanció de 500 euros i, a més, una pèrdua de 4 punts. Aquí hi ha una resposta que també m'ha fet pensar. Anem a escoltar què mos diu la gent.
Es que el patí no tiene carnet. Si estás bebiendo, ¿cómo vas a perder puntos? O sea, si tienes alcohol encima, ¿cómo vas a perder puntos si no tienes un carnet con el patín? Una multa, sí. Si hubieran puntos en el patinete, pues también 4 puntos.
Clar, esteu dubtes, si jo no tinc un carnet, per què m'han de llevar 4 punts carnet? Toni, potser aquí hem patinat o no ho hem entès. Clar, aquest lot, aquest jove, diu, però si jo no tinc un carnet per dur un patinet, me lleven els punts del meu carnet de conduir? Com funciona això?
Sí, mira, anem a veure. Si l'examen de conduir surt, el conductor de patinets i el conductor de bicicletes també, quan hi ha un control d'alcoholèmia, se'l fa un control d'alcoholèmia, i la resposta és que sí. Màxim 0,25, igual que una moto, igual que un cotxe. Això sí, com deia aquest senyor que ha contestat, només se li pot posar una sanció, perquè tant per conduir bicicletes com per conduir patinets no tens permís de conduir, no tens carnet de conduir. Per tant, des del moment que no tens carnet de conduir, no te poden llevar punts. Te lleven punts si tu tens de ciclomotor, de semotor, de cotxe, de camió, aquí sí. Que han passat uns exàmens. Sí. Però la resposta és només sanció, no se'l de retira punts, lògicament.
Només sanció, clar. I d'aquest jove està filava bé perquè, per coherència, deia, si jo no tinc un carnet, com m'han de llevar punts? I doncs sí, sanció de 500 euros, que ja n'hi ha.
Bueno, seria 500 euros si és de 0,26 fins a 0,50.
D'acord.
A partir de 0,51 ja són 1.000 euros. de sanció.
Uf, i això, en temes d'alcoholèmia de jo què sé, d'una cervesa, com seria normalment? Una cervesa,
sí,
dues?
Sí, també és una pregunta d'examen que no te pot sortir mai, en quantes cerveses dones positiu d'alcoholèmia, perquè depèn de molts de factors. Sí. Factor de si estàs acostumat a beure, si has menjat, per exemple, si ets home o dona, per exemple, se diu que genèricament la dona, l'alcohol li afecta més perquè igual té més aigua en el cos, etcètera. Mm. També si estàs molt fort o no, els graus de l'alcohol no el mateix, un grape que té molt poc graus o whisky que en té molt, per tant, depèn de molt de factors. No poden dir que a cas no tothom entre cerveses ja dona positiu, perquè depèn de molt de factors.
Clar, cada cosa és diferent. Anem amb una altra pregunta que també m'interessa molt i que jo no tinc clara perquè mai he duit patineta elèctrica, és el que pot passar quan demanes a qualcú que no la conduïm mai. Sobretot quan ja tenim una edat molt més madura. Seria, a partir de quant d'anys es pot conduir un patinet o un vehicle de mobilitat personal? A, a partir dels 12 anys... B, a partir dels 14 anys. C, a partir dels 15 anys. Vosaltres, Xavi i Inés, també podeu jugar. Vinga, i dona'm a escoltar a veure què diu la gent. 12 anys, 14 anys, 15 anys o no ho saben?
Mínima. 16.
Sí, jo conec gent molt petita de 16 anys que endú, però...
De 16?
Sí, de 16. Però no ho sé, supos que... Sí, de 7 o de 8...
No, yo he visto chicos mayores de 16 o menores.
Vale, no, pero no tienes clara la edad.
No, he visto todas las edades, hasta personas mayores.
Hasta personas mayores, efectivamente, pero hay una edad mínima para poder conduir un patinete eléctrico, Toni.
Sí, mira, anem a veure. Quan va sortir la instrucció que regulava un pal dels patinets, la DGT ja va establir una sèrie de coses obligatòries a tothom, en diré un parell. Per exemple, només hi pot anar una persona... Ha de dur frenos, ha de dur llum, timbre, no pot anar amb auriculars, no pot anar amb mòbil. Però després va dir, els 8.000 municipis que té Espanya han de fer ordenances per regular lo següent, per regular el casc, que sigui obligatori o no, el xaleco, que sigui obligatori o no, i el seguro, que ara en xerrarem, i després l'edat. I ja estableix instrucció de tràfic que mínim 15 anys. Una ordenança d'un ajuntament no pot posar 14, ni 13, ni 12. Ha de posar o 15 o 16, que jo som més partidari de 16 perquè per conduir un ciclomotor fan exàmens, però un patinet no en fan, idò, que tinguin 16 anys, perquè un any més ja se suposa que anirà més alerta. El que no pot ser que un lot o una nina de 14 anys, 13, 12 o menys, conduir-se. Això és sancionable. Per tant, mínim 15.
Mínim 15 anys. Per tant, si un lot de 14 anys dus patinet, no el pot dur.
Sanció.
Sanció. I aquesta sanció és per son pare i sa mare?
Sí, bueno, les sancions, fins a 18 anys, se consideren menor d'edat, i és una pregunta d'examen, per tant, les sancions, si no paguen els responsables, són els pares o tutors.
Molt bé, idò, no vedeu, papàs i mamàs. Anem amb el tema del seguro, que comentaves. Els patinets o vehicles de mobilitat personal estan obligats a tenir un seguro de responsabilitat civil per poder circular per les vies públiques? Això seria la pregunta i les respostes serien no, les bicicletes i els patinets no estan obligats, només és una recomanació. Bé, sí, directament sí, s'ha de tenir un seguro de responsabilitat civil per poder circular per les vies públiques. A veure la gent si endevina o no endevina.
Sí, crec que sí.
Ja crec que també.
També,
sí.
La resposta seria sí i o no, les bicicletes i els patinets no estan obligats, només és una recomanació.
Jo crec que sí.
Vosaltres penseu que sí?
El patinete crec que sí.
Jo crec que sí. A més, crec que els haurien d'obligar a anar pel seu carril, no pel carril dels cotxes ni pel carril dels peatons.
Això el primer.
Sí.
Les bicicletes també deberían, perquè també circulen igual que els patinetes.
Sí. Al principi no, crec que no, però ara sí. Ahora... Hombre, és que és normal. És normal. Te atropella y no tienes segurón, ya tienes que mirar o sus padres o quién se hace cargo. Sí, sí, creo que sí.
I de Toni, s'ha de tenir seguro?
Aquest senyor de que ha contestat és que ho tenia més clar. Mira, a partir de 2 de gener d'enguany, de 2026, és obligatori tenir un seguro, una assegurança, cosa que antes no era obligatori. Com deia antes, l'ordenança municipal podria dir xaleco, recomanable o obligatori. L'edat, 15 anys o 16, que jo deia 16. Vale, molt bé. Per exemple, també, en el tema de seguro, fins ara era una recomanació o una ordenança ho podria obligar, però no estaria obligat per llei. Ara sí, a partir del dia 2 de gener, sí, ja és un seguro, a més és un seguro que costa cada any uns 60 euros, senzill, i que té, ha de tenir una responsabilitat civil en quant a persones que pugui matar, que en tot ja estat ha hagut ja morts en el patinet, fins a 6 milions d'euros. I si són responsabilitat pues, material, fins a 1 milió d'euros aproximadament. Però sí, les respostes que han de tenir un seguro, que és un seguro realment econòmic, 5 euros cada mes, però això ja evita que si tu t'arrons el braç o una cosa salta i no tens res, el seguro te cobrirà.
Molt bé, i d'això en quant a patinet elèctric, mos queden 4 o 5 minutets, vull parlar també de si té bé. I doncs sí, si té bé, que l'hem de passar, igual que hem de fer la declaració d'Hisenda de cada any, que això és la casa del terror, però també en qüestió de cotxos, també si té bé, l'hem de passar. Jo ho he demanat també, Toni, i la pregunta seria, un cotxe cada quant d'anys ha de passar una inspecció a l'ITV, a l'ITV? I les respostes possibles són dues. A, després dels 4 anys la primera vegada, a partir d'aquí cada 2 anys, i una vegada que el cotxe té 10 anys, cada any, això seria la primera pregunta, la primera opció, i la segona opció, B, seria a partir dels 4 anys la primera vegada i ja després cada any. Anem a veure què opina la gent. Sí. Un cotxe cada quant d'anys ha de passar si té B?
Cada any, ¿no? Si no és un cotxe nuevo.
Bueno, según los señores del vehículo, está claro. Creo que, es que no me sé exactamente, sé que hay un momento que pasa a ser cada año, pero no te sabría decir, no te lo sabría decir. Por lo menos lo tienes que prever con 5 o 6 meses de antelación, porque si no, no vas a encontrar, está saturado el ITV.
¿Y si t'atures a policía? ¿Te poden sancionar si tu ja has demanat cita però la tens caducada?
Yo creo que sí que te pueden sancionar. Creo que sí, sí, te sancionan. Lo que pasa es que no sé...
I en què diu, però jo ja tenc el paperet. Sí. Tens la cita.
No, porque tú tienes que prever un poco según... Tienes que prever con antelación.
Que això ja era una altra pregunta. Anem a seguir escoltant què diu la gent, perquè, a part de quan han de passar si té bé, vull que m'ho respongui després a les dues qüestions, no? Quan l'han de passar, i també això, no?, que comentava aquest senyor, de veure si te poden sancionar si tu, posam un exemple, si dus un cotxe, per exemple, a tu te caducarà si té bé dia 15 d'octubre, per exemple. I dia 15 de setembre, és a dir, un mes abans, tu sol·licites la inspecció per passar a l'ITV. Molt bé. I resulta que no te donen cita fins dia 15 de novembre, és a dir, un mes més tard de quan te caducarà. La pregunta seria si te poden posar una sanció en el conductor una vegada que tu has demanat cita, tot i que encara no l'has passada. Tens la data, però encara no l'has passada i ja t'ha caducat. A veure també damunt això que diu la gent.
Sí, sí.
Per què penseu que vos poden sancionar?
Perquè tienes fecha hasta que te caduca la ITV.
I si vosaltres reclamau que deis, no, però és que jo he demanat cita fa un mes i no m'han donat fins un mes després.
O sea, sí, por ley no lo sé, pero creo que es tu problema. Que tienes que tener antelación y calcularlo antes.
A ver, yo creo que sí. Y tendría sentido también de que no te sancionen y de que exista la situación de que no te sancionen porque vos ya tenés un turno. Pero la realidad es que estás circulando con algo que todavía no está aprobado y regulado, se supone. Creo que tendría sentido que te sancionen.
A ver, yo creo que no, porque has pedido la cita, la tienes. Puedes mostrar el justificante de que la tienes, pero a lo mejor podrías haberla pedido con más antelación, no sé.
Idò, Toni, crec que poden començar per aquí. Si te poden sancionar perquè aquesta lota hem vist que ho deia això, no? Defensa, no? Jo ja tenc el paperet i ja tenc la cita. Per què m'haurien de sancionar? Idò, això jo sí que ja sé resposta, perquè vaig xerrar amb tu ahir, però vull que puguis aclarir, perquè molta gent no ho té clar.
Sí, sí, mira, has parat un bon exemple. Anem a superar una altra vegada, ho repetiré. Que te caduqui dia 15 d'octubre la ITV. I tu dia 15 de setembre ho demanes. Però no te donen cita fins dia 15 de novembre perquè la ITV estan saturats. Bé, però la resposta és que a partir del dia 15 d'octubre, quan ja te caduca, aquí la policia ja te pot sancionar. De fet, jo que a vegades xerro amb motoristes de tràfic i Guàrdia Civil, un motorista m'ho deia molt clar, dic jo, si dia 21 d'octubre, o el dia 17, un dia després de que caduqui, jo aturo un vehicle. Jo no sé si aquest cotxe frena. Jo no sé si els pneumàtics estan bé. Jo no sé si fins tot el que se mira en el teu està bé. Per tant, a mi que no me compliquin la vida. Aquest cotxe no pot circular. I punt. Això sí, una altra cosa és que després faci una reclamació en el Consell Insular. Però la Guàrdia Civil, la policia, pot sancionar. Ben igual, té un carnet de conduir. Si te quedo que avui, demà no pots conduir. La policia diu... No, no, si ja tens hora per anar a fer la renovació del carnet, la policia què te dirà? Escolta, jo no sé si vostè hi veu. O sigui, és que la sanció la posen.
Queda molt clar. I cada quan s'ha de passar si té bé?
Bueno, quan dit la posen, la poden posar, eh? Una altra cosa és que la policia vegi que està en bon estat i potser no li posa la multa, saps? I l'altre és quan, cada quan passa un cotxe, si tu ho ve, que els cotxes és el que més abunda, molt més que motos i camions, és la primera, en els 4 anys de la matriculació del vehicle, i a partir d'aquí, cada 2 anys, fins en els 10. I a partir dels 10, ja és cada any. No és cada any sempre, sinó la primera és en els 4 anys, després cada 2 anys, bianual, que se diu, i a partir dels 10 anys, cada any.
Molt bé.
Cada vehicle és diferent, Joan, perquè sí, que tothom passa, els ciclomotors és diferent, el motor és diferent.
Parlant de turisme, és que més o manco tothom té, els més habituals.
Exactament.
I de Toni Cànovas, expert en seguretat viària, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí al Xiu-Xiu i per explicar tot allò que la gent no té tan clar sempre i que són preguntes que molt fem cada dia, o sigui que això sí que és servei públic. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres.
Jo gràcies a tu per difusir, perquè això, si xerrant tu i jo, tu ho sabràs, però quan molta gent escolta sempre...